Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda a tothom i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte marxem a les Illes Canàries. Aquest cap de setmana de pont llarg, per a molts hem decidit que volem una destinació on les temperatures siguin més altes. Necessitem primavera-estiu i això, a prop de casa, només ho podem trobar a l'arxipiélag canari. Així que de seguida serem a Les Palmes, la capital de Gran Canària. Al nord de l'illa ens espera una ciutat on l'arbre de Nadal està a peu de platja. Els betlems són escultures de sorra i els paranoels fan surf a l'oceà Atlàntic. A més, com ens explicarà la nostra guia, l'oferta cultural és enorme als barris de Vegueta i Triana. Sens dubte, un pla perfecte pels que tingueu vacances a l'hivern i us vingui de gust agafar un avió. I pels que preferiu una proposta en família, Xus Tomé, l'editora del portal tusdestinos.net, torna avui al Viatge bé per descobrir-nos Solsona. Solsona amb nens. També passarem per la llibreria Altair de Barcelona, on aquest dissabte l'Helena Bernades ens ha preparat un lot de llibres viatgers on les protagonistes som les dones, com el programa d'avui. Veniu? Marxem! I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Falta poquíssim perquè donem la benvinguda al Nadal 2021 i potser a alguns us agradaria passar les festes en algun lloc del món on no faci fred. Doncs aquesta tarda us portem fins a Les Palmes de Gran Canària, un destí perfecte per una escapada nadalenca de descans, vora la platja, però també plena d'història, cultura, celebracions i oci. Per saber què ens ofereix la capital de Gran Canària aquests dies, saludem ara mateix Clara Sosa, que és membre del Departament de Turisme de Les Palmes de Gran Canària. Clara, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al Viatge bé, bienvenida a RAC1. Bueno, me imagino que preparados ya para celebrar la Navidad en Las Palmas y además con muchísimas ganas en estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir de recibir a los visitantes, ¿no?
Sí, nosotros la verdad es que tenemos muchas ganas, teniendo en cuenta lo que todos venimos viviendo desde hace ya casi 2 años aproximadamente y teniendo en cuenta también que la Navidad del año pasado fue totalmente atípica a todos los niveles y sobre todo turístico en la ciudad.
Tengo que reconocerte que este es uno de mis viajes preferidos, ir a vuestra ciudad en invierno. La verdad es que es fabuloso, ¿no? Bajar del avión, quitarse el abrigo, notar esa temperatura primaveral, es una sensación tan, tan agradable que además yo he podido vivir en primera persona, ¿no? ¿Tenéis muchos visitantes que van en busca de eso, del buen tiempo en estas fechas?
Pues sí. En Canarias la temporada alta precisamente es el invierno. En Las Palmas de Gran Canaria, además, gracias al efecto de los alisios, lo que permite es que la temperatura en la ciudad se mantenga con una estabilidad a lo largo de todo el año. Tenemos una temperatura más o menos entre 22, 23 grados aproximadamente, ni sube mucho ni baja demasiado, con lo cual imagínate, estar en pleno invierno en una ciudad que te ofrece esa temperatura. Para nosotros además decimos que es la ciudad con el mejor clima del mundo, pero no es un eslogan ni mucho menos, sino porque esta definición viene de un estudio que se hizo en la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos, en donde se estudió la temperatura de 600 ciudades en todo el mundo y se concluyó que la ciudad tenía el mejor clima del mundo. Así que nosotros, más que un eslogan, es una evidencia científica.
Es una realidad. Es impactante, ¿no? Porque pasar las Navidades en bañador, pues realmente llama la atención, ¿no? Eso de llegar, por ejemplo, a vuestra playa de las Canteras y de repente encontrarte con un Belén de arena.
Sí, sí, el Belén de arena, que este año cumple la 16 edición, es impresionante. La verdad es que una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. participan, bueno, en 2019 tuvimos 215.000 visitantes al Belén de Arena. El año pasado, como ya venimos diciendo, que fue un año atípico, pero aún así acudieron 80.000 personas. Es un Belén en donde se mueven 20.000 toneladas de arena, 10 escultores que tenemos este año de 8 países diferentes. Y este año sí que me gustaría, además, aprovechar para comentar que va a haber dos escenas que estarán dedicadas a la isla de La Palma, en apoyo a nuestros conciudadanos de la isla de La Palma. Dos de los escultores elaborarán escenas que irán directamente a ese apoyo que queremos mostrar también desde Las Palmas de Gran Canaria.
De hecho, ayer viernes 3 de diciembre fue cuando empezó el Belén, ¿no? Empezó esta celebración que este año, como tú nos decías, cumple sus bodas de bronce. Son ya 15 años nada más y nada menos con este homenaje en solidaridad también a vuestros compatriotas de La Palma.
Sí, efectivamente. Este año es un año especial, un año atípico y un año en el que más que nunca tenemos que demostrar que estamos ahí. También el Belén de Arena no solo viene demostrando la capacidad de atracción como punto de vista artístico y turístico, sino que también desde el punto de vista social. Los donativos que se recogen en el Belén de Arena todos los años los destinamos a comedores sociales. Gracias al apoyo también de la Fundación La Caixa.
Y junto al Belén de Arena, Clara, hay otra postal navideña en Las Palmas que hace décadas que se repite, que es además muy original, que es el árbol de Navidad colocado en el paseo de la Playa de las Canteras, ¿no? ¿Por qué llama tanto la atención este árbol?
Pues mira, en Las Palmas de Canarias, el modo de adaptarnos que hemos tenido de los clásicos y de los típicos de la época del año, de este año, perdona, desde la Navidad, siempre lo hemos adaptado a nuestro clima, es decir, Papá Noel no va en un trineo, sino que practica surf en las canteras, y el Belén no está en un portal, que es el de arena, y el árbol es el tradicional, sí, pero está en el mismo paseo de las canteras, en donde además la imagen y el color lo asociamos no como una Navidad fría, lo que siempre decimos las Navidades son blancas, aquí la Navidad tiene dos colores, que es el azul del cielo y el color arena. Entonces, esa fotografía de un árbol de Navidad tradicional con ese fondo y ese mar y esa arena, pues es lo que llama muchísimo la atención.
Sí, sí, haces la foto del árbol y detrás salen los bañistas tomando el sol y bañándose, porque es posible bañarse en esta época.
Sí, sí, sí. A todos los que nos visitan les decimos que sí, que se pueden bañar. La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria es una época ideal, que nunca, como digo, asociamos al clima navideño típico europeo ni peninsular. Y de hecho, tradicionalmente, el 1 de enero, tanto turistas como locales comienzan el año nuevo dándose un baño en las canteras. Así que sí, se pueden bañar.
Y están los Papá Noel que tú nos explicabas, que son surferos. ¿Los podemos ver en algunas fechas concretas, en algunas horas concretas?
Pues mira, esta tradición se viene llevando desde hace ya varios años. La puso en marcha una de las empresas que trabaja en una de las áreas de la Playa de las Canteras, que se llama Mojo Sur. Y suelen salir al mar la misma semana de Navidad, la semana de la Nochebuena, días anteriores, y es muy curioso verlos subidos a una tabla vestidos, pero entero, de arriba abajo de Papá Noel.
Vestidos con el traje de invierno ellos.
Sí.
Pero Las Palmas, Clara, tiene muchísimo más que ofrecer a los visitantes en este final de año y principios del 2022. Un paseo, por ejemplo, por los barrios históricos, por Vegueta y por Triana, yo creo que es un muy buen plan, ¿no?
Sí, es muy buen plan, pero no nos deberíamos quedar ahí solamente. Vegueta y Triana son los barrios históricos por excelencia de Las Palmas de Gran Canaria. El paseo, sin lugar a dudas, tiene que incluir la plaza principal de Vegueta, que es Santa Ana, la catedral, el Palacio Episcopal, las casas consistoriales. En todo ese entorno nos podemos encontrar con muchísimos edificios nobles que conservan ese sabor histórico y la arquitectura que posteriormente fue exportada a América por los colonos. Pero también si cruzamos de barrio, cruzamos el barranco del Guiniguada, nos encontramos con el barrio de Triana, con construcciones modernistas, comercios, terrazas, el gabinete literario, el Teatro Pérez Galdós. Aparte de esta zona de casco histórico, tenemos Ciudad Jardín y Alcaravanera, que Ciudad Jardín se llama así porque fue construida por esos colonos británicos que en su momento llegaron a Las Palmas de Gran Canaria, se establecieron en esa zona y podemos ver la arquitectura singular que todavía permanece en esos barrios. Y ya Puerto Canteras, la zona más moderna de la ciudad, en donde podemos encontrar no solo la playa de las canteras, sino también la zona comercial, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, el Auditorio Alfredo Kraus, que es el que flanquea la playa de las canteras.
Con una figura suya, ¿no? Con una imagen suya.
Sí. Es la típica postal que nadie debe dejar de fotografiar. Pero también la ciudad tiene una parte que no pertenece al casco urbano, sino que está fuera del casco urbano, y que es el Jardín Botánico Virrey Clavijo, la caldera de Bandama, que fue en su momento un volcán y no es un, es un hundimiento, no es un cráter. Y es muy curioso también poder visitar esa zona.
Antes hablábamos de los belenes de arena. En la parte interior de Las Palmas hay otro belén al aire libre. Creo que está en la Plaza San Telmo, ¿puede ser?
Sí, está en San Telmo. Está justo al final del barrio de Triana. Y es un belén de estilo tradicional que intenta recrear esa época. Es el segundo belén más visitado dentro de la ciudad después del belén de las canteras.
Y finalizado este recorrido por estos barrios, por estos lugares que nos recomendabas, podemos visitar, por ejemplo, la Feria de Artesanía. ¿Dónde se encuentra?
Pues la Feria de Artesanía está justo en el entorno del Belén del Parque de San Telmo, así que en un espacio único pueden encontrar mucha variedad de oferta.
Tenemos que decir también que vosotros contáis con un autobús turístico, lo digo por aquellos oyentes que quizás vayan con poco tiempo y que quieran recorrer todos estos lugares emblemáticos, pueden hacerlo también en este autobús.
Sí, es la manera más cómoda, más rápida y la mejor manera para no perderte nada, porque el bus turístico recorre los hitos más importantes y los recursos y atractivos más importantes de la ciudad.
Y luego te puedes ir parando en los lugares que te interesen y volver a subir al autobús.
Efectivamente.
Si te parece, Laura, me gustaría comentar contigo también el apartado cultural. Si nos centramos en los museos, ¿cuáles crees que merecerían la pena?
Pues mira, en Vegueta, sin duda ninguna, la Casa de Colón, que está en la trasera de la catedral y es el centro, es el museo con el mayor número de visitantes del archipiélago. Colón pasó por Las Palmas de Gran Canaria y en ese lugar hay una recreación, aparte de que arquitectónicamente el edificio es maravilloso. El Museo Canario también, sin lugar a dudas, porque ese es el lugar para conocer la prehistoria de las islas. El Centro Atlántico de Arte Moderno, también en el entorno de Vegueta. Por supuestísimo, Benito Pérez Galdós, que tiene su casa museo aquí, nació en Las Palmas de Gran Canaria y estuvo hasta los 19 años, también podemos visitar su casa natal. El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que su principal mensaje es prohibido no tocar, prohibido no pensar. Así que partiendo de ese mensaje, es un museo muy interactivo, muy orientado también a los niños. Se lo pasan pipa siempre los niños en el museo, y al Castillo de la Luz, sin duda. Es una antigua fortaleza desde la que la ciudad se defendió de los ataques piratas y hoy es sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino.
Sobre la oferta musical, ¿qué nos puedes comentar, ¿no? Estos días en la capital de la isla, ¿qué citas tendríamos?
Muchísimas. Elegir una es complicado porque la verdad es que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria suena todo el año, todos los meses, y gracias al clima con el que contamos, la oferta musical en espacios abiertos y más en los tiempos en los que estamos es impresionante. Tenemos una novedad este año que es muy interesante en el Palacete Rodríguez Quelles. Se va a llevar a cabo un mercado que se llama Discóbolo, es un mercadillo de discos de grupos canarios, pero además es un bazar musical que estará acompañado de sesiones acústicas de bandas y de intérpretes canarios. En la Plaza de Santa Ana, que es la sede de los dos conciertos que más expectativas generan, uno es el de Locofiones, que se será el 23 de diciembre, y el otro es el de La Trova, que será el 22 de diciembre. Invito a todo el mundo que no se lo pierda. Y otra de las propuestas seguras es Olga Serpa y Mestizay, que después de muchísimos años, 40 años después, celebra su primer concierto de Navidad. Así que entre esto, el Festival de Gospel, la oferta que siempre, permanentemente, tiene en cartel el Auditorio Alfredo Kraus, el Teatro Pérez Galdós, es una ciudad en la que es difícil elegir porque hay mucha oferta.
Y no quiero terminar sin hacer un repaso muy, muy rápido al apartado gastronómico. ¿Qué nos recomiendas aquí?
Mira, la ciudad decimos que huele a todas las comidas del mundo. Es una ciudad muy cosmopolita en donde la calidad del producto hace en sí la experiencia y donde la restauración es infinita. En los últimos años ha crecido muchísimo la oferta gastronómica en la ciudad. Hay restauradores muy jovencitos, pero que están ofreciendo una calidad impresionante en la oferta gastronómica. Y si nosotros podríamos recomendar zonas gastronómicas, porque se diferencian, pues el barrio de San Cristóbal es un barrio marinero, de pescado. Tenemos zonas, la zona de Guetta y Triana. Puedes encontrar cualquier tipo de comida, al igual que en la zona de Puerto Canteras. Es muy amplia también la oferta gastronómica de la ciudad.
Creo que hemos hecho un buen repaso de todo lo que nos ofrece Las Palmas de Gran Canaria estos días. ¿Nos dejamos algo, Clara? ¿Algo que quieras apuntar?
Sí, nos dejamos que verlos aquí.
Lo más importante, lo más
Lo
importante.
próximo es verlos aquí y enseñarles in situ de todo lo que hemos hablado en ese momento.
Y conocer a las personas como tú, ¿no? Que sois de Las Palmas de Gran Canaria, vuestro carácter y vuestra forma de ser, que también invita muchísimo al viaje.
Sí, nos encanta recibir, nos encanta hospedar, nos encanta verlos a todos por las calles preguntándonos de todo, así que los invito a todos a venir a Las Palmas de Gran Canaria ahora en Navidad.
Yo repito seguro, Clara, mi visita la tenéis asegurada. Ahora falta que vayan también los oyentes de RAC1 y de Viatge. Clara Sosa, muchísimas gracias por estas propuestas. Os deseamos un feliz 2022, un buen futuro, muchos viajes, un abrazo, cuidaros y hasta muy pronto.
Lo mismo para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Adiós. Si després d'aquesta conversa us esteu animant a agafar un avió per viatjar a aquestes vacances de Nadal, heu de saber que Vueling ha reforçat la connectivitat per la temporada nadalenca amb més de 2.000 vols setmanals. La companyia gestionarà un total de 269 rutes, 35 de les quals són noves, entre el 16 de desembre i el 10 de gener. Ho fa per continuar liderant les connexions i impulsant el turisme. L'aerolínia ha programat gairebé un miler de vols setmanals des de Barcelona de 86 rutes i n'ha afegit 5 d'especials a destinacions com Brindisi, Gènova i Milà, a Itàlia, Belluna, Dinamarca o Tenerife Sud, a les Illes Canàries. Vueling va ser reconeguda fa poc amb el Premi World Airlines Awards 2021 com la millor aerolínia de baix cost d'Europa que atorga la consultora Skytrax. La companyia recomana a tots els seus clients que facin servir el seu web i l'aplicació mòbil per obtenir informació actualitzada dels documents necessaris per viatjar a cada destinació. Informació de servei, com sempre, aquí al Viatge Bé de RAC1.
Vueling informa.
Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació. Tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
RAC1 us convida a viatjar amb Esther Muñoz i Viatge Bé.
Ja som a les portes de la llibreria Altair de Barcelona. Com cada setmana en aquesta hora, arriba el moment de repassar doncs, quines són les novetats literàries viatgeres i per això doncs, tenim, com sempre, com cada setmana, tots els dissabtes, en aquesta hora, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades. Bona tarda.
Bona tarda de nou.
Tu i jo no sé com ens ho fem, però sempre estem aquí al peu del canó durant els ponts, eh? Sí, sí, però és que, clar, aquest cap de setmana estava molt bé per fer un pont meravellós, eh?
Bueno, celebrem que molta gent ho hagi pogut fer i, bueno, que s'escapin i que agafin aquestes primeres nevades.
Això. Nosaltres els llibres, que és el que ens agrada, eh? Les lectures, sobretot en aquesta època, eh? Que ve molt de gust amb el fred, també. Estar a casa, estar en un hotel, però sempre ben acompanyats d'un llibre.
I tant, i si pot ser a la vora del foc ara mateix, és més que benvingut.
Fantàstic. I a més avui, amb les dones com a protagonistes als llibres.
Doncs sí, perquè últimament, de fet, s'està començant a publicar moltíssimes biografies de viatgers i de viatgeres també. Les últimes novetats que ens trobem ara mateix són llibres que parlen de viatges amb les dones com a protagonistes. Uh-huh. La primera d'elles, de fet, l'Helena Palau, molts de vosaltres les coneixereu perquè ella és coneguda a Instagram com a Helena Visual.
Sí.
És una instagramer, fotògrafa i viatgera, i ha decidit escriure el seu primer llibre.
Com es titula?
El títol es titula Supongamos que viajo sola.
Uh-huh. Amb quina editorial?
L'ha publicat amb Arpa Editorial, tot i que és un llibre que ha fet bastant seu, se li nota molt el seu estil propi i segur que l'edició l'ha fet bastant manual.
I de què va, Helena? De què va?
L'Helena és una fotògrafa que s'ha fet molt coneguda a través d'Instagram i en aquest llibre construeix un recorregut fotogràfic de tots els seus viatges, però no només com a fotògrafa, sinó també com a viatgera, com a dona viatgera, uh-huh, on hi anota les seves reflexions, preocupacions sobre l'amistat, la soledat, el fet de viatjar sola, les seves pors, el tema de l'ecologia i el canvi climàtic, i, òbviament, hi incorpora molts dels consells que ella ha anat fent servir per fotografiar els seus viatges.
Molt bé.
No només tècnics, sinó també consells humans de com retratar persones, animals, situacions que la captes a través d'una càmera quan hi poses aquella ànima, aquella essència, i ella la retracta.
Uh-huh. Per tant, és un llibre on la fotografia té molt de pes.
Ella és la fotògrafa i parla de la fotografia des del seu punt de vista i des del factor més humà de la fotografia. És un llibre que fa molt poc que ha sortit, ha tingut molt bona rebuda i la veritat és que nosaltres estem molt satisfets perquè no ens esperàvem que ella, com a amateur, podria ser un llibre que realment té cara i ull.
Doncs mira, una proposta meravellosa, no? Si tenim algun amic o amiga que li agradi la fotografia per regalar també durant les festes, no? Anem amb la segona proposta. Helena, quina és?
La segona proposta ens fa moltíssima il·lusió perquè, a més, celebrem que és el primer llibre d'una nova editorial, la llibreria Finestra, que va néixer fa poc, en plena pandèmia, és veïna nostra, de fet, aquí al carrer Diputació, acaba de publicar el seu primer títol de l'editorial que ha nascut d'ella mateixa,
sí,
una editorial que marca una línia de novel·la gràfica i còmic únicament.
Uh-huh.
I en aquest cas el títol és Intrépides, de Penélope Bergé.
Uh-huh. Què trobem en aquest llibre, en aquesta proposta editorial?
Intrépides són 30 dones que han lluitat per marcar un punt d'inflexió. Han deixat una empremta traçant el seu propi camí i aquest llibre el que fa és reconèixer-los i aquesta, una biografia a cada una d'una forma molt amena i molt divertida per no oblidar 30 personatges que mereixen ser recordats.
Són dones de casa nostra? Són dones a nivell internacional?
Internacionals. En trobem de tots els continents, de totes les cultures i conegudes per diferents coses, des de ciència fins a moda, fins a inventures, fins a viatgeres, fins a de tot. Llavors, és un recorregut per 30 personatges que han sigut d'aquest segle, del segle passat o segles anteriors, i que per diferents motius no se'ls ha donat el pes que potser mereixien, no?
Doncs ens alegrem moltíssim de que hagi nascut una nova editorial a casa nostra que, a més, ho faci amb un títol on les dones en siguin les protagonistes i amb aquest apunt, no?, que siguin dones viatgeres com som aquí al Viatge Bé, a RAC1.
I tant.
Anem amb el tercer títol, que, a més, és Dones viatgeres. Aquest
sí,
és el títol.
Sí. Aquest és el títol i no podria descriure ningú de què parla, no? Fa molt temps que viatjar era un fet excepcional, però més encara, si qui ho feia era una dona i anava sola. I aquest llibre, Dones viatgeres, que publica l'editorial Alberti, publicat per Elisenda Alberti, ens parla d'algunes d'aquestes històries entre els segles XVIII i XX, com per exemple Mary Livingstone, aventurera a l'Àfrica de la mà del conegut Livingstone, Mary Shelley, coneguda també per l'obra de Frankenstein, però que té moltes altres històries a explicar-nos, i també una de les històries de Teresa Ametller, viatgera xocolatera, filla de la casa Ametller d'aquí, de Passeig de Gràcia,
uh-huh,
de la qual en sabem molt poca cosa i ens explicarà molts dels seus secrets. És un recull de 17 històries de dones que ens fan viatjar, ens fan transportar en el temps i ens fan descobrir secrets desconeguts d'aquests personatges que haurien d'haver marcat molt més pes del que han marcat fins ara.
Doncs escolta'm, avui una secció per emmarcar. Supongamos que viajo sola, intrépides i dones viatgeres. Avui no dos, no, tres propostes.
Trepitgen fort.
Exacte, de viatges amb dones que trepitgen fort, com tu dius, i que, escolta'm, són una boníssima excusa per passar per la llibreria Altair i per agafar-los per aquests dies que vindran, que tindrem temps per llegir i també per fer detalls, no? Per fer regals a persones
I
estimades.
I tant, preparar regals, cagations, reis i les vacances de Nadal.
Helena Bernades, moltíssimes gràcies una setmana més i ens retrobem el dia 11 de desembre ja quedarà poquíssim per Nadal.
Aquí seguirem fent els últims preparatius per les dates.
Una abraçada, bona feina i a descansar dilluns i dimecres, que aquests dies sí que són festius per tots.
Això sí.
Una abraçada. Adéu.
Una abraçada.
Adéu.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Hem d'anar amb el mapa RAC1, el nostre concurs de participació, però deixeu-me que abans us faci una pregunta. Ja teniu la vostra llista de regals preparada? Aquest any la millor destinació per les vostres compres nadalenques és la Roca Village. I trobareu el regal perfecte pels qui més estimeu. El look amb el qual brillareu aquestes festes, la decoració per posar casa vostra a punt per les reunions familiars. I és que aquest any tenim més ganes de Nadal que mai i per això la Roca Village s'ha convertit en un destí de llums, moda i gastronomia. Viviu una experiència de compres a l'aire lliure, sota una il·luminació fascinant, mentre gaudiu d'una oferta gastronòmica única, col·leccions que us faran somiar, noves boutiques i moltes més sorpreses en primeres marques com Adidas, Bovoli, Pandora i Zadig & Voltaire. Aquest Nadal feu realitat els vostres desitjos a la Roca Village, obert tots els dies del pont de desembre. I ara sí, és moment de recordar-vos que tenim en joc el nostre concurs. Avui no el resoldrem perquè avui és un cap de setmana en què segurament molts de vosaltres estareu fora i hem decidit allargar una mica més el que vàrem convocar la setmana passada. Recordeu que en joc vàrem posar una nit d'hotel a la ciutat de Reus per dues persones en règim d'allotjament i esmorzar que inclou, a més, un paquet d'experiències genials. Una visita guiada a la Casa Navàs, una visita guiada de la ruta del vermut de Reus, també una polsera Visit Reus per visitar el Gaudí Centre i els museus de Reus i, a més, un paquet de productes gastronòmics de quilòmetre zero. Vermut de Reus, oli DOP Siurana i avellana DOP Reus. Què heu de fer per participar? Doncs tan fàcil com seguir-nos a Twitter, fer retuit d'aquest missatge, també seguir-nos a Facebook, Instagram, @viatgebé, i enviar-nos, si voleu, un correu a l'adreça viatge@racoponet dient-nos quins plans teniu per aquest cap de setmana. El del Pont de la Puríssima, pels que tingueu 5 dies de festa, i pels que disposeu només de 3, doncs perquè heu de treballar dimarts, també explicar-nos què fareu aquests 3 dies. Dit això, esperem els vostres missatges i la setmana vinent sí, sabrem qui és el guanyador o guanyadora. Molta sort a tots! Els càmpings són una opció de vacances molt arrelada a casa nostra per passar un cap de setmana, un pont com aquest, per gaudir de l'estiu, la primavera, la tardor o també l'hivern. Els establiments han evolucionat, s'han modernitzat, amb ells les persones que hi han al capdavant del sector també. Avui ens acompanya al Viatge Bé la nova presidenta de Càmpings Tarragona, es diu Mireia Sans, va néixer a Arbeca, a Lleida, i tota la seva vida la passada al càmping Prades Park, l'empresa familiar. Mireia, bona tarda.
Molt bona tarda a tots i totes.
Benvinguda al Viatge Bé de RAC1 i enhorabona.
Moltes gràcies.
Fa pràcticament un mes que estàs al capdavant d'aquests 54 càmpings que engloba l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Explica'ns, què suposa aquest repte per tu?
Bé, és un gran repte. ja ho pots ben dir, és un aprenentatge continu, serà un aprenentatge continu per a mi i també pels meus companys, però em sento molt segura perquè impulsar aquesta associació, que des de ben petita que l'he anat seguint i que l'estimo moltíssim, estic molt segura perquè estic molt, molt ben recolzada, no?, per amics i grans professionals del sector, vale?, que tenen molta llarga trajectòria també dins del món del càmping i que, per tant, també jo puc aportar la meva experiència professional, que com a empresària del càmping doncs ja estic vinculada des de fa més de 10 anys, no?, en el sector.
De fet, agafes el relleu d'en Joan Anton, que durant 4 anys ja ha liderat aquesta associació. Nosaltres hem parlat en alguna ocasió amb ell aquí al programa, amb un esperit també molt, molt jove, no? Podríem dir que ara mateix, Mireia, hi ha una nova generació turística que està entrant en força en la gestió del sector?
Doncs jo diria que sí. Jo diria que sí perquè els càmpings tradicionalment sempre hem sigut empreses familiars. I sí que és cert que des de ben petita que he participat a les associacions, a les assemblees, no?, més aviat, doncs sí que era de les més jovenetes i trobava a faltar una mica, no?, aquestes segones generacions que impulsessin els càmpings. I ara fa uns anys ja ha anat canviant la cosa i ara estic super orgullosa doncs, perquè som segones i terceres generacions les que ja liderarem aquest sector.
Això està molt bé perquè el coneixeu de primera mà, no?
De primeríssima, perquè ja se pot dir nascut.
Sí. Arribes a aquesta presidència en un moment, això sí, complicat, encara en pandèmia, amb una davallada també del turisme, sobretot l'internacional. De quina manera es pot revertir aquesta situació, Mireia?
Bé, en aquest cas la situació no depèn directament de nosaltres. Nosaltres sí que hi hem ficat molts esforços, sobretot esforços a nivell de seguretat. Hem establert tots els certificats Safe Tourism, hem implementat totes les mesures necessàries per a que tant els clients nacionals com els estrangers es sentissin segurs a casa nostra. Som establiments segurs, estem a l'aire lliure i sí que molt turisme de proximitat ha apostat per nosaltres. I això ha estat una cosa que l'hem rebut amb els braços oberts. Ha sigut molt benvingut el turisme nacional i d'aquesta manera també hem intentat doncs, volcar-nos en aquest turisme de proximitat perquè creiem doncs, que ens hem donat valor mutu.
Uh-huh. Això és veritat, no? Potser la pandèmia ha estat una oportunitat perquè el fet de no poder marxar lluny doncs la gent hagi descobert uns establiments que tenia a prop de casa i que desconeixia.
Correcte. I així ha estat. I ja et dic, nosaltres hem estat encantats amb la resposta positiva que ha tingut aquest client de proximitat amb el sector del càmping i esperem i desitgem que ara que ens han descobert, no?, que s'hagin enamorat dels nostres càmpings i que es fidelitzin, així com han fet també sempre els clients tradicionals que ja són al sector, no?
Ens explicaves que en començar que la teva família doncs, va muntar el càmping a Prades quan tu tenies 5 anys. Per tant, has viscut l'evolució en primera persona. Quina diferència diries que hi ha entre els càmpings d'abans i els d'ara, concretament a Tarragona, no? Com ha canviat tot plegat?
Els càmpings s'han consolidat com un establiment de vacances, no? Que ja sí que està en contacte directe amb la natura, ens ofereix també doncs, un espai dissenyat per a gaudir l'estada doncs, que estigui en constant contacte, no?, amb l'entorn, no?, i s'ha integrat molt bé. Però sí que el càmping ha apostat directament per la qualitat i el confort. O sigui, les reinversions que s'han fet han sigut brutals i han modernitzat moltíssim les seves instal·lacions. Han ofert una gran quantitat d'activitats, no?, per a tots els clients, ja siguin des dels petitets fins als grans. I, per tant, el sector ha sabut valorar les possibilitats de la destinació, també. I per tant, la clau de l'èxit hem vist que era això, no? Doncs, vendre els nostres establiments com una experiència turística.
Uh-huh. Una experiència, a més, per tot l'any, perquè, per exemple, ara som en ple pont de la Puríssima, i segurament molts dels establiments de càmpings Tarragona estan oberts.
Sí, ara mateix tenim més o menys uns 5 de costa i 7 d'interiors de càmpings que estan oberts actualment. Els altres càmpings no ofereixen serveis doncs, oberts al públic, però doncs, sí que encara tenim 12 càmpings oberts que estan a disposició per aquest pont.
Uh-huh. Això vol dir que hi ha demanda també en aquestes dates.
Sí. Ara, aproximadament ara rebrem una ocupació per aquest pont d'un 75%, entre un 75-80%. I és que aquestes dates estem ja preparant tot el tema nadalenc. Estem ja preparats amb activitats de Nadal, ens vindrà a visitar el Pare Noel, possiblement també farem algun tastet del Cagatió, i bé, són activitats que estan molt enfocades a famílies, com ja veus, però també doncs, a nois, noies i joves que tinguin ganes doncs, de viure experiències a la natura i al nostre, als nostres càmpings, que estan oberts per a tots.
Per tant, totes les persones que ens estiguin escoltant, que tinguin la sort de tenir vacances, de tenir uns dies coincidint amb que les escoles tanquen, doncs que pensin en l'opció dels càmpings, no? Perquè a banda del que és pròpiament intrínsec del Nadal, no? Quines altres activitats heu preparat als vostres establiments per gaudir d'aquests dies de descans, de relax?
Les nostres famílies que ens venen a visitar, sobretot, també els agrada moltíssim fer excursions. Excursions a la muntanya, fer sortides caminant des dels mateixos càmpings per visitar, doncs, ja sigui doncs, llacs propets, salts d'aigua, petites ermites amagades a la muntanya, i també doncs, visitar els càmpings que encara estiguin oberts doncs, a propet doncs, del mar, que també són petites escapades que fan gaudir moltíssim, no? En família. La tradició familiar dels càmpings és això, no? que facis una immersió dins la família, no? Una escapada per a escapar-se de tot el que sigui estrès, no? I fer una pausa, no? Fer una pausa, relax i gaudir dels petits moments que et dona l'entorn familiar. I què més bonic que fer-ho en un bungalow i en una parcel·la de càmping.
Sí, perquè l'interior dels càmpings també ha guanyat moltíssim el que comentàvem, no? De fa uns anys cap aquí, fins i tot aquí a la vostra associació, on hi ha una cinquantena de càmpings, ara mateix en teniu 6 que es troben en el rànquing europeu, no? Per què, Mireia, no? Què fa que estiguin situats en aquest selecte grup dels millors càmpings a nivell europeu?
Això ens dona un prestigi moltíssim a la nostra associació, ja que doncs, són 6 best campings de la famosa AMBB holandesa. Aquests campings doncs, han fet un a nivell d'instal·lacions, de serveis, de qualitat, han apostat moltíssim per això i per tant es mereixen moltíssim aquest premi i aquest reconeixement per part doncs, de campistes de tota Europa. Per nosaltres és un gran honor i un orgull doncs, tenir aquests 6 best campings, tant de l'AMBB com també de la ADAC, que són agències importantíssimes a nivell europeu.
Tu, suposo que després d'haver fet aquest Erasmus a Finlàndia que vas fer, de formar-te doncs, en publicitat, en relacions públiques a la Universitat Rovira i Virgili, m'imagino que també coneixes prou bé, no?, quina és l'oferta que tenen a altres països. No? Anem cap aquí, Mireia, el futur serà aquest?
Bé, el futur és el present, ja se pot dir. No? O sigui, el que hem d'anar fent és sobretot ficar-nos moltíssim a la pell del client, del nostre client, ja sigui internacional, ja sigui nacional, el que hem de fer és intentar cobrir al màxim les seves expectatives, les seves necessitats, perquè tots ens sentim còmodes, ens sentim a gust en unes instal·lacions ben correctes, apostar per la qualitat i oferir uns serveis doncs, que els nostres clients cada vegada doncs, es sentin més contents en els nostres càmpings.
Doncs Mireia Sanz, presidenta de Càmpings Tarragona, gràcies per aquesta conversa, per aquestes propostes. Moltíssima sort en aquest nou mandat i segur que anirem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres també per contactar-nos.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Si us agrada viatjar, veure món, guanyar noves experiències, RAC1 us ofereix cada dissabte Viatge B, amb Esther Muñoz.
Cada mes, un dissabte, el dediquem a sortir en família i aquí tenim doncs, una vegada més a la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé, que és l'encarregada. Xus, bona tarda.
Bona tarda, Esther, com estàs?
Bé, i tu?
Però va molt bé.
Vosaltres viatgeu, però a la vegada esteu treballant, esteu buscant destinacions per alimentar el vostre portal, no?
Sí, correcte. Tot i fer vacances, intentem viatjar. Per nosaltres les vacances són 10 dies a un apartament de platja sense fer res. Uh-huh. Per què? Perquè, clar, durant l'any ens movem, viatgem, visitem llocs, no? Llavors, clar, el concepte de vacances per mi pot ser diferent el d'una altra persona, no? Pel tipus de professió que tenim.
I tot i que el 2021 ha estat un any estrany amb el tema de la pandèmia encara, sí que és veritat que en el moment que tot s'ha reactivat heu tingut molta feina.
Sí, hem tingut molta feina, afortunadament sí, perquè la gent doncs, de seguida ha volgut sortir i la gent de seguida ha volgut promocionar les seves destinacions. Òbviament, nosaltres ens hem hagut de pujar al carro i, apa, i treballar al màxim. No? Aquest estiu hem fet vacances, però no tantes com voldríem, clar, no? També hem d'aprofitar el moment.
Doncs aquest mes has decidit que ens quedem a Catalunya.
Ens quedem a Catalunya i, a més, us vull portar a una localitat que jo he visitat recentment, o sigui, per primer cop, amb 47 anys que tinc.
Mai és tard, mai és tard.
Mai és tard per visitar Solsona, la capital del Solsonès. I, a més, parlo d'ella perquè és una ciutat perfecta per visitar en família.
Uh-huh. Per què? Per què? Per quins motius?
Mira, de fet, ja a l'oficina de turisme de Solsona hi ha una guia feta per nens de Solsona, i és una guia per nens. Jo sempre he pensat que qui millor que qui faci una guia per nens siguin els propis nens. I a Solsona això ho tenen claríssim. Tu vas a l'oficina de turisme i pots comprar aquesta guia que només val un euro. Sí, que és molt recomanable. I amb aquesta guia, doncs, els nens poden fer un recorregut per la ciutat visitant, doncs, els indrets que més els poden interessar.
I quins són, Xus, aquests llocs de Solsona que es recomana visitar amb un nen?
A veure, Solsona és una ciutat farcida d'història, de tradicions, és una població de gegants, de fet és la ciutat de Catalunya amb més gegants i bestiari popular per metre quadrat, uh-huh. I per mi la visita que s'ha de fer per nens, perquè el meu fill va estar encantadíssim, va ser anar a veure el quarto dels gegants, que està ubicat al número 37 del carrer Sant Llorenç, i aquí és on es guarden, des de principis del segle XVIII, tots els elements, els gegants, els ossos, els nans, les bèsties, que surten al carrer durant la Festa Major de Solsona, que es celebra aviat, el 8 i 9 de setembre, i durant el Corpus.
Devia quedar impactat en Joan, no?
I tant que sí. I sobretot amb el dragó, perquè el dragó és la figura més antiga que tenen. És de l'any 1692, o sigui que és una figura que té aproximadament 300 anys d'història. Mm. Als nens els encanta el quarto dels gegants de Solsona.
Quins altres llocs de Solsona creus que serien recomanables per anar en família, amb nens?
Mira, un altre lloc molt interessant és el Pou de Gel, que es troba fora de la muralla, molt a prop del portal de Llobera. El Pou de Gel servia per emmagatzemar, òbviament, el gel que s'obtenia del riu Negre. Estem parlant que les neveres modernes, això molts nens no ho saben, les neveres modernes són del segle passat. I la gent, abans, per conservar els aliments, havien de tenir gel. Llavors, això, el nen es va quedar sobtadíssim, no? De dir, ostres, de veritat que els aliments s'havien de guardar amb gel, que no hi havia neveres? Clar que sí. El Pou de Gel és interessant perquè els nens veuen realment on es guardava aquest gel, com es tallava, i també s'hi emet un audiovisual que explica la història d'aquest espai. A més, el gel en aquell indret es venia des d'abril fins a novembre, que eren els mesos de calor, i quan la gent necessitava el gel per conservar els aliments. No? Això els crida moltíssim l'atenció.
Doncs mira, una història curiosa, i una altra també que surt, crec, en aquesta guia i que també els hi pot agradar molt als nens, és la història de la Torre de les Hores.
Sí, la Torre de les Hores, i que està molt relacionada i molt vinculada al sobrenom que reben els habitants de Solsona, que se'ls diu Matarrucs, no? Per una història popular que està vinculada amb aquesta torre. De fet, els solsonins o solsonencs estan molt acostumats a que se'ls digui així, i no és ofensiu per ells.
No s'ho prenen malament.
És molt habitual. De fet, som més nosaltres que tenim por de dir-los Matarrucs. I no, ells s'ho prenen perquè és una història que ja ho tenen a l'ADN. millor dit, no? És una construcció que aquesta Torre de les Hores tenia una campana que era per cridar foc, per tocar foc, millor dit, per avisar d'algun incendi, d'algun atac enemic. I diu la llegenda que un cop van pujar amb una corda al coll a un ruc que tenia molta gana perquè es mengés així l'herba que hi havia al campanari. Uh-huh. Òbviament, com va arribar el burro a dalt de tot? Va arribar mort perquè portava la corda al coll. Des de llavors, a la festa del Carnestoltes es penja un ruc de cartró que recorda aquesta història que ha donat aquest mal nom als habitants de Solsona. Matarrucs.
Una curiositat que no sabíem i que avui hem après aquí amb tu. Xus, alguna ruta recomanable per fer amb nens?
Sí, hi ha una que a més els crida molt l'atenció perquè han de parar atenció, que seria la ruta dels caps de viga. Un cap de viga és una cara de fusta tallada, gran, que formen part de les vigues d'algunes de les cases del casc antic de Solsona. I està molt bé l'itinerari perquè els nens s'hi han de fixar, han d'estar atents per descobrir aquests elements ornamentals. Hi ha, per exemple, el carrer Llobera, el carrer Castell, hi ha la plaça Major, que a més la plaça Major de Solsona és on se celebren les festes com el Corpus, la Festa Major i el Carnestoltes. També es recomanaria un lloc molt maco de Solsona per anar a fer un cafè o berenar, que és la plaça de Sant Joan, perquè és un lloc molt tranquil, és un lloc que està també semipeatonal, i allà els nens s'ho passen també molt bé perquè tenen indrets per poder jugar.
Tenim quatre llocs importants per visitar Solsona: el Quarto dels Gegants, el Pou de Gel, la història de la Torre de les Hores i la ruta dels Caps de Viga. Amb què voldries acabar?
A veure, jo sempre dic que els nens poden fer visites culturals i han de fer visites culturals. I per mi, anar a Solsona i no visitar la catedral és un pecat mortal. Perquè és preciosa, és una joia arquitectònica, és gòtica, amb elements barrocs. També tenen una de les escultures més importants del romànic català, com és la Verge del Claustre, del segle XII. O sigui, que és un... s'ha d'entrar en aquesta catedral, perquè és molt maca. També una altra imprescindible, a veure, Solsona és seu episcopal, és, òbviament, el Palau Episcopal. I aquí hi ha el Museu Diocesà, que també és paga la pena perquè hi ha peces del Neolític i una col·lecció de pintura medieval molt interessant.
I per acabar, un passeig.
Sí, mira, faríem un passeig pel carrer Castell, fins a arribar al Portal del Castell, que va ser una de les entrades de la muralla del segle XVIII, i per aquí doncs, ens trobarem molts comerços i seria una bona manera de posar un punt i final a la nostra visita per Solsona.
Uh-huh. Doncs tenim aquests punts obligats de visites. Escolta'm, Xus, si algú vol més informació, teniu algun vídeo penjat al vostre portal?
Sí, tenim vídeos penjats del nostre canal de YouTube. A la nostra web tenim un reportatge de Solsona i també recomano a la gent que visiti el web de solsonaturisme.com perquè allà tenen una agenda que s'actualitza molt, molt sovint i sempre s'hi trobaran, si es fa algun esdeveniment d'agenda que sigui interessant no només per famílies, sinó per parelles i amics.
Quan acabi el viatge bé, m'hi posaré a mirar aquests vídeos, perquè jo tampoc hi he portat a la família i crec que pot ser una bona escapada. Xus Tomé, editora del portal de viatges tusdestinos.net, moltíssimes gràcies per l'escapada en família d'aquesta tarda i fins al mes vinent.
Fins al mes vinent, Esther.
Una abraçada.
Vinga, a reveure. Adéu.
Adéu. Fins aquí el viatge bé d'avui. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana llarg, de pont per alguns. Moveu-vos amb responsabilitat i, sobretot, no guardeu la maleta gaire lluny, perquè, si voleu, dissabte 11 de desembre, a les 3 i 5 de la tarda, agafarem un avió en direcció Mallorca. Us hi esperem fins d'aquí 7 dies. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.